A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 de la nit, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu a la sintonia de Ràdio Vilafranca en aquest espai setmanal que dediquem a parlar-vos de llibres de l'àmbit de la literatura infantil o juvenil. La setmana passada parlàvem amb l'editora de l'editorial Fragmenta, d'aquesta col·lecció Petit Fragmenta, que ja us avançàvem la mateixa setmana passada amb la seva entrevista. Anirem repassant durant aquestes properes setmanes amb alguns dels seus autors o autores. Avui tenim el Jalil Bárcena, a l'altre cantó del fil telefònic. Jalil, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Podríem dir que comencem bé en tots els sentits, perquè parlarem d'una història interessant. Això també ho podríem dir de les altres històries que passaran pel programa, per descomptat. Però comencem bé, a més, perquè hi ha fins i tot dos motius que porten el Jalil d'actualitat en general al país i en particular a Vilafranca. En general al país perquè recentment heu rebut el Premi Serra d'Or justament pel llibre que comentem avui, aquestes històries de Nasruddin. Enhorabona pel premi, en primer lloc.
Moltes gràcies, sí.
I en segon lloc perquè crec que seràs a Vilafranca aquest divendres vinent.
Pues no ho tenia previst.
No ho tenies previst. Em pensava que hi havia una... No. Tens raó, Jalil. Perdona. Torno a començar. És que hi ha una trobada de traductors. De traductors de Ramon Llull. I és el marit de la... Com se diu? La de l'editorial... El marit...
L'Ignasi Moreta.
Ah, exacte. És el Ignasi el que ve.
Sí, ara m'ha agafat un...
T'he agafat un infart, no?
Dic, ostres, què passa amb la meva agenda?
Ostres, tu. És l'Ignasi Moreta que ve el divendres a parlar de la traducció del Ramon Llull, de l'adaptació del Ramon Llull. Tens raó. Fora, tornem-hi. Perdona,
Bueno, doncs fem... No pateixis. Diem això del cerrador, que això que ha estat molt important i,
molt bé.
I tot això. Vinga, som-hi.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca, un cop a la setmana ja ho sabeu que us parlem de literatura infantil o juvenil i ho fem en aquest espai radiofònic de Llegir per Sentir, normalment parlant amb autors o autores de l'àmbit de la literatura infantil i juvenil, ja siguin autors dels textos o de les il·lustracions. Però, de tant en tant, i així va ser la setmana passada, combinem algun editor perquè ens parli de les seves col·leccions, que ens avança i després anem repassant un per un alguns dels seus llibres. Va ser el cas de la setmana passada, que us vam presentar l'editorial Fragmenta i la col·lecció Petit Fragmenta. I avui comencem aquesta història de les properes 5 setmanes parlant amb autors que han publicat en aquesta col·lecció. I ho fem, podríem dir, que amb un motiu fins i tot d'actualitat, no diria que rabiosa, sinó candent, amb aquestes històries de Nasruddin. L'autor és el Jalil Bárcena. Jalil, bon dia, benvingut.
Què tal, bon dia. Moltes
dic que
gràcies.
És actualitat molt, molt calent perquè fa 4 dies, podríem dir d'aquella manera, que us van donar el Premi Serra d'Or per aquest llibre.
Sí, efectivament, el dia 2 de maig, el dilluns passat, doncs vam rebre el Premi Serra d'Or de Literatura Infantil d'aquest any, a obra publicada. Diríem doncs, que el jurat de la crítica doncs, tria el que ell considera doncs, el millor llibre de literatura infantil i juvenil del 2015 i doncs, sí, vam tenir la sort de rebre aquest premi prestigiós i bueno, important. A més, ens coincideix amb el 50è aniversari dels Premis Serra d'Or. I, bueno, per nosaltres, els autors, tant per mi com per la il·lustradora Mariona Cabasa, com pels editors, doncs ha estat una notícia molt, doncs molt, molt important i molt agradable. Clar.
Nosaltres teníem ja el llibre a les mans abans de saber que rebríeu aquest premi i la veritat és que ens va encantar, en tots els sentits. És un llibre encantador amb aquest doble sentit de la paraula perquè realment et vas posar amb el personatge i amb les històries del Nasruddin i és encantador, mai més ben dit. Eh? Però també alhora les il·lustracions de la Mariona, que són realment molt espectaculars.
Sí, jo crec que... sí, molt ben dit el que dius. Jo crec que el personatge Nasruddin, aquest savi boig o aquest savi foll, doncs és un personatge que ens encanta en el doble sentit de la paraula que tu molt bé deies. I jo crec que ha tingut, a més, una posada en paper a través de les il·lustracions de la Mariona Cabasa excel·lent, perquè realment sí, s'ha de dir que el treball que ha fet és senzillament extraordinari. I bueno, això ha contribuït, diríem, doncs, com diríem, a treure-li més brillo, per dir-ho així, a aquestes històries de Nasruddin, no? Sí, sí.
Quan et diuen, es tracta d'unes històries d'un savi una mica especial, i comences a llegir la primera història, que és Nasruddin i les claus, sí. Dius, home, vols dir que és gaire savi, aquest savi? Perquè, clar, són històries molt breus, que sí. La veritat és que tenen missatge, de fons, podríem dir, de calat, eh? Però sí. Aquesta primera, ens trobem en Nasruddin buscant les claus que ha perdut per sota d'un fanal, sí. I li pregunten, però on te les has perdut? Diu, allà al jardí. Home, i per què no les buscaves allà? Diu, és que aquí hi ha més llum. No?
Sí, jo crec que el personatge Nasruddin, aquest personatge, diríem, llegendari de la tradició doncs, oriental i més concretament segurament de la tradició turca, tot i que el trobem des del Marroc a la Xina, un personatge molt lligat doncs, també a la saviesa popular i molt lligat també a la tradició sufí, doncs té, diríem, aquest punt sí de bogeria. Jo crec que, bueno, que el personatge una mica el que tracta és de posar-nos, diríem, moltes vegades en evidència a l'ésser humà, per dir-ho així. Jo crec que posa de manifest moltes vegades la nostra ignorància. Per dir-ho molt, molt directament, se n'en fot moltes vegades dels formalismes, de les formalitats. Ens ensenya que res és el que creiem. No sé, qüestiona una mica les nostres veritats i jo crec que per fer tot això, per fer aquesta tasca ingent, doncs es necessita, diríem, aquesta mena d'humor sapiencial, no?
Estem parlant per ràdio, per tant la gent que t'escolta no et veu, sí. I al presentar-te com Halil, sí. La gent et pot imaginar amb un turbant, no? M'imagino. Però pel que diu la teva biografia en el mateix llibre, que hi ha una biografia teva i de la Mariona Cabassa, sí. Tu vas néixer en un poble de Cantàbria, sí. I fa anys que vius a Barcelona, sí. Tot i que passes estades a Istanbul. Eh?
Sí, soc del nord d'Espanya, d'un petit poble de la província, ara regió autònoma de Cantàbria, es diu Renedo, el poble, un poble petit, i el que passa és que fa molts anys que visc aquí a Catalunya, a Barcelona, i per raons, diríem, d'estudi, per raons d'investigació, per raons acadèmiques, doncs sí, passo estades a temporades llargues doncs, a Istanbul, on també, doncs, evidentment, ho dic una mica en aquesta petita biografia que, és cert, apareix en el llibre, doncs he après moltíssim sobre moltes coses, però en concret sobre Nasruddin, perquè en concret en l'àmbit turc, en l'àmbit de Turquia, doncs Nasruddin, allà conegut com a Nasruddin Hoxha, el savi Nasruddin, doncs és un personatge doncs, molt, molt, molt popular, no? Que tothom, diríem, té present, que els nens coneixen les seves històries, que els grans expliquen als nens i s'expliquen entre ells doncs, aquestes històries i que, en definitiva, Nasruddin jo crec que encarna, no?, o atresora, per dir-ho així, un pòsit de saviesa i de saviesa popular molt, molt important.
Però és un personatge de la ficció, és a dir, o va existir en algun moment o altre a la història?
Bueno, la figura de Nasruddin, a veure, es gesta, per dir-ho així, al segle XIII, a l'Anatòlia turca, al vell mig, no?, al vell cor de l'Anatòlia turca, en una ciutat, Akşehir, que fins i tot en aquesta ciutat trobem una tomba de Nasruddin, però és un personatge, diríem, a cavall entre la ficció i la història. No sabem si realment va existir un personatge històric anomenat així. Ja et dic que en aquesta ciutat existeix una tomba, però que és una tomba oberta, és a dir, no és una tomba tancada, sinó una tomba oberta. Això també té un punt d'humor molt, molt propi del personatge. Llavors, doncs, en aquest personatge jo crec que s'ha dipositat tot un pòsit de saviesa ancestral, de saviesa popular. I, insisteixo, és un personatge doncs, a cavall entre la ficció i la història.
Fins i tot té fills, perquè hi ha alguna de les històries en les que parla amb el seu fill. Per tant, és estrany que no hagi arribat fins aquí la descendència clara. Khalil, també volíem conèixer una mica més d'aquesta cultura, no? En aquest cas, turca, o de prop d'Istanbul, no?
Sí.
Hi ha algun personatge que pogués ser similar al Nasruddin, que puguem trobar altres cultures o altres literatures?
Sí. Bueno, a veure una cosa. El primer que hem de dir és que trobem històries de Nasruddin a la literatura occidental i a la literatura espanyola, i bueno, en concret algunes històries les trobem en el Conde Lucanor. Segurament alguna història també de Nasruddin, doncs una mica transformada, la podem trobar en el Quixot. És a dir, que hem d'entendre també que la tradició islàmica doncs ha estat una gran autopista, per dir-ho així, o una gran ruta a través de la qual doncs han transitat espècies, han transitat persones, però han transitat també doncs coneixements, i han transitat també històries de Nasruddin, no? Home, en Nasruddin hi ha algo del Quixot també. El Nasruddin, segons com podríem dir, que és un Quixot. El Jaimet o en Jaumet doncs també té molt de Nasruddin. I bueno, jo diria que també en altres tradicions folklòriques europees doncs trobem personatges segurament similars. A Sicília, en concret, i al sud d'Itàlia, trobem un personatge, un tal Giufa, que molt possiblement doncs sigui una mena de transportació de Nasruddin a la tradició italiana.
Mm-hmm. Les històries són molt breus, les que va explicant al llibre, i em sap greu desvetllar-les, perquè la gràcia és llegir-les i conèixer-les al final, no? Perquè sempre acaben amb un comentari, una expressió de Nasruddin que et sorprèn moltes vegades, no?
Sí.
Per tant, no m'agradaria desvetllar-ne gaires. Sí que n'hi ha alguna que m'ha fet gràcia especialment, per exemple, la de les alzines i els melons, no? Que tampoc no desvetllarem. Ara, el que sí, volia saber és fins a quin punt hi ha part de la teva creativitat, de la teva narrativa, o fins a quin punt és, diguéssim, l'adaptació d'històries que tu has conegut, històries orals, o que les has adaptat del turc cap al nostre idioma, cap al català.
Sí. A veure, bueno, el llibre té molt també, com diríem, d'autobiogràfic, no? Fa 25, gairebé 30 anys que em dedico doncs als estudis islàmics, que em dedico doncs també a l'estudi en concret de la tradició sufí, que podríem dir que és l'islam del cor i el cor de l'islam. I doncs, clar, en aquests estudis i en viatges doncs que he fet, doncs m'he trobat al Nasruddin des del primer moment, no? El llibre, jo deia ara justament quan rebíem el premi Serrador, que no deixa de ser també un homenatge particular que jo faig als narradors d'històries, als contacontes de ciutats com ara Damasc o ciutats com Istanbul. Doncs aquests contacontes que, bueno, que he sentit, i dels quals doncs he après doncs moltíssimes coses, no? Llavors el llibre té algo també d'autobiogràfic. Les adaptacions no són mimètiques, per dir així, i efectivament sí que hi ha un toc personal, un toc de l'autor, en aquest cas jo, doncs a l'hora de traslladar-les, no?
Hi ha al final del llibre una guia de lectura, una mica d'explicació com la que ens has donat tu, fins i tot més ampliada, en detall del personatge, de la història, i després també de cada conte, de cada narració, doncs algunes preguntes que es poden suggerir, no?, als nanos, als joves lectors. Això ha estat també tasca vostra o ha estat tasca de l'editorial?
Sí, això ha estat tasca nostra. A veure, jo crec que aquest sí que s'ha de dir que és un dels elements importants del llibre i de la col·lecció Petit Fragmenta. Amb Inés Castelbranco, la directora, diríem, de la col·lecció, doncs això ho teníem molt clar, no? És a dir, de fer una guia de lectura que servís, diríem, perquè mestres, professors, pares, doncs poguessin entendre una mica les històries, que poguessin tenir, diríem, una primera entrada. Efectivament, doncs aquesta guia de lectura el que no fa és, com diríem, destripar les històries, fer una anàlisi de les històries, no és això, sinó que dona breus, petites claus de lectura que jo crec que poden ser interessants. I crec que és una de les aportacions importants, insisteixo, de la col·lecció petit fragment.
Clar, si posem l'exemple de l'únic conte que hem desvetllat, que és el primer de tots, aquell del fanal i les claus, comença l'explicació que em feu després en aquesta guia de lectura és qui busca troba, es diu, però cal saber buscar, que és una mica el missatge que se'n desprèn d'aquesta història, no?
Clar, perquè són històries, sí, efectivament, l'humor... A veure, Nasruddin és un personatge indestriable de l'humor, no? Nasruddin és dir humor, dir somriure, segurament més somriure que no pas riure, no? Són unes històries d'humor, efectivament, però és que hem d'entendre que en aquesta tradició popular turca, ara ens referim, però en aquesta tradició també, diríem, sufí, molt que amara, diríem, tota aquesta tradició popular, doncs l'humor és molt, molt important. I l'humor, podríem dir l'humor sapiencial, no, per dir-ho així, no l'acudit per l'acudit, no? Són històries que et fan somriure, però que et fan, com diríem, que et fan pensar, no? Nasruddin, en definitiva, aquestes històries, doncs ens venen a palesar doncs, la importància de l'humor com a, diríem, com a eina de transformació de la persona, no? El gran paper transformador de l'humor, no? Això és el que crec que ens transmet una mica Nasruddin, i que també en aquesta guia de lectura de la qual parlàvem, doncs intentem que això quedi molt, molt clar, no? No és un humor, diríem així, superficial o banal, sinó que és aquell humor que, al igual que la poesia i la música, tres elements, humor, poesia i música, molt presents en el sufisme, que realment doncs toquen fibres de la persona que d'una altra manera seria, diríem, gairebé impossible, no? A través d'un tractat de teologia és molt difícil arribar a segons quines fibres internes, no, de la persona, i això ho aconsegueix l'humor. Jo crec que és el gran valor de la contística de Nasruddin.
Estem en temps molt difícils en general,
sí,
no?
Sí.
Però també en temps molt difícils d'interrelació cultural, per exemple, de l'islam amb l'Occident, en aquests moments realment la cosa està complicada, realment. Llibres com el teu, jo crec que donen una mica de clau, ajuden, eh?
Bueno, no sé si ajuda o no. Nosaltres volem que ajudi, no? Evidentment, sí, és cert el que comentes, no cal ser massa llest per veure que, diríem, que vivim uns temps una mica agitats, no? Aquesta nostra contemporaneïtat és, diríem, el fi de la història que deia aquell altre, doncs no s'ha acabat, no? I bueno, el conflicte doncs hi és present, no? El que pretén aquest llibre, i de fet també el meu treball dins dels estudis islàmics i dins dels estudis del sufisme, el que pretén és mostrar que hi ha un altre rostre també d'aquesta tradició islàmica, no? Que hi ha una altra cara, i que no és únicament la cara mediàtica que de vegades doncs ocupa, diríem, el nostre imaginari, no? La cara dels mitjans de comunicació, no? Aquest islam que veiem als mitjans de comunicació, no? Nasruddin també pertany doncs a aquesta tradició islàmica i té moltes coses a dir-nos, no? Jo crec que, diríem, hem de condemnar tota mena de violència, i al mateix temps hem de subratllar allò de positiu i allò que, a més, podem compartir, no?
Jo penso, no voldria corregir-te, Halil, però penso que us heu deixat en el títol del llibre, Històries de Nasruddin, un parèntesi, sí, que posi U, i tanquem el parèntesi. Perquè n'hi poden haver dos, tres o quatre d'històries de Nasruddin, no?
Sí, de fet, hi ha moltíssimes històries. Mira, el primer recull escrit, perquè evidentment doncs les històries de Nasruddin pertanyen doncs a la literatura oral, podríem dir, no? El primer recull, que va ser un recull en llengua en llengua turca, és de l'any 1800, crec recordar, 37, ara no voldria equivocar-me, 1837. Doncs bé, aquest recull doncs, conté unes 600 tradicions orals, podríem dir 600, sí, 600 contes de Nasruddin. Per tant, doncs, mira si podríem fer més històries de Nasruddin.
Teniu feina per endavant, sí. Tu i la Mariona Cabassa.
Jo crec que sí.
Enhorabona pel llibre, enhorabona pel Premi Serra d'Or.
Moltes
gràcies. I gràcies també per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Vilafranca en el programa Llegir per Sentir.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per la invitació i fins sempre.
Adéu-siau, bon dia.
Una abraçada.